Societat 21E, el teu programa social de l'era digital.
Hola a tots i benvinguts, sóc la Júlia Areny i com sempre us acompanyo en aquesta aventura del programa de Societat 21E. Ens acompanya també, com sempre, el Nacho Delgado a l'altra banda del micròfon. Durant el programa d'avui tractarem la tecnologia, la innovació i la comunicació dins el marc de Sant Cugat, ciutat innovadora. Tenim entre nosaltres el senyor Jordi Puigneró, la senyora Joana Barbany, el senyor Marc Melillas, el senyor Miquel Arrada, el senyor Albert Latorre i el senyor Ferran Doñate. Benvinguts a tots i comencem.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Et convidem al Club Innoticmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innoticmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Doncs, com comentàvem, parlem de la tecnologia, Social Smart Cities Mercat. Ens acompanyen el senyor Jordi Puigneró, ell és llicenciat en Enginyeria de Sistemes de la Informació per la Universitat de Surrey d'Anglaterra i director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya. També ens acompanya la Joana Barbany, ella és llicenciada en Periodisme per la UPF, regidora delegada de Comunicació, Atenció Ciutadana, Promoció de la Ciutat i Tecnologia de l'Ajuntament de Sant Cugat. El senyor Jordi Puigneró va ser el responsable del projecte que va començar l'any 2007, de Smart City, aquí a Sant Cugat. Va ser el primer projecte d'aquest caire que es va fer a Catalunya i també va ser el primer a l'estat espanyol, tot un repte. Nacho, si ens comences i ens ensenyes un vídeo que parla bastant sobre l'Smart Cat i l'estratègia aquesta, sisplau, endavant.
La nova societat de la informació, digital i més connectada que mai, fa necessari que els governs tinguin una estratègia smart, intel·ligent, per donar resposta a molts i nous reptes del segle XXI. Un segle on les infraestructures estratègiques seran les de comunicacions electròniques i on les dades seran el petroli de la nova economia. En aquest sentit, ciutats del nostre país, com ara Barcelona o Sant Cugat, ja fa alguns anys que van iniciar plans estratègics de ciutat intel·ligent, Smart City, per fer front a aquests nous reptes públics a través de solucions tecnològiques i amb la col·laboració de múltiples agents. Aquestes solucions inclouen aspectes com ara la gestió de la mobilitat, el medi ambient, l'activitat econòmica, la integració social, el benestar i la relació de l'administració amb la ciutadania. Ara fem un pas endavant i passem d'aquest concepte de Smart City al de Smart Region per treballar en clau de país els nous reptes que planteja la societat actual. I ho fem amb l'estratègia Smart Cat, amb l'objectiu de convertir Catalunya en una Smart Region de referència internacional que aprofiti l'ús i aplicació de la tecnologia i la informació digital per assolir un desenvolupament intel·ligent, sostenible i integrador. Optimitzar, transformar i crear nous serveis per millorar la qualitat de vida de les persones. Afavorir la participació ciutadana en la presa de decisions. Impulsar l'economia i enfortir el teixit productiu. Potenciar la creació d'una nova indústria de les dades. En definitiva, projectar al món una Catalunya en què administració, empreses i ciutadans integrin la tecnologia per transformar i millorar el seu dia a dia. L'SmartCat és, per tant, la resposta a les necessitats de creixement i de transformació social i econòmica de Catalunya en un entorn cada dia més complex i interrelacionat. SmartCat aporta eines i solucions que van més enllà de la tradicional visió local per abastar tot el territori del país i posicionar-lo globalment. L'estratègia Smart Cat s'articula en 5 nivells d'actuació. La Generalitat fomenta la col·laboració entre l'administració i el sector privat per potenciar el desplegament de projectes de Smart City a Catalunya. En aquest àmbit, s'estableixen fulls de ruta per als ajuntaments més petits, es promou l'intercanvi d'experiències d'iniciatives locals i es promou la compartició de dades i serveis. La Smart LAN. Col·laboració dels agents perquè a Catalunya hi hagi un entorn tecnològic que afavoreixi el desplegament de la Smart Region. Xarxes de telecomunicacions, centres de procés de dades i serveis de supercomputació, entre d'altres. Es tracta de desplegar iniciatives Smart al territori dins els àmbits de competència de la Generalitat. Així, neixen projectes supralocals en matèria de mobilitat, seguretat, energia i medi ambient, medi rural i territori. La Smart Economy. D'una banda, es desenvolupen accions sectorials en els àmbits del turisme, el comerç, l'educació, la salut i els serveis socials i s'impulsaren oportunitats empresarials per enfortir la competitivitat d'aquells sectors en els quals Catalunya vol centrar el seu creixement industrial. D'altra banda, es potencia una nova indústria de les dades apostant en el sector tecnològic emergent del Big Data. l'Smart Government. Es vol potenciar l'estratègia de govern obert amb canals de comunicació bidireccionals entre administració i ciutadania, portals de transparència i participació i també facilitant l'accés a la informació pública amb dades obertes. L'Smart Citizen. Cal una ciutadania intel·ligent i per això ha de poder decidir quina ciutat, territori i país vol. Per això, el govern desplegarà iniciatives que motivin la ciutadania a participar en la presa de decisions i en la millora dels serveis públics, a col·laborar en la captació d'informació en projectes de ciutadà com a sensor i a fomentar la capacitació digital. SmartCat està alineada amb l'estratègia de la Comissió Europea Europa 2020 i dona resposta als objectius i polítiques establertes per l'Agenda Digital i l'Estratègia de Recerca i Innovació per a l'Especialització Intel·ligent de Catalunya. En aquest sentit, Europa destinarà en el període 2014-2020 una quantitat important de recursos a projectes smart i, per tant, disposar d'una estratègia catalana de regió intel·ligent ens ajudarà en aquest propòsit. Amb l'estratègia SmartCat, el govern aposta per l'ús de les tecnologies i la informació digital com a eina fonamental perquè Catalunya esdevingui una economia de referència del segle XXI. Catalunya serà smart o no serà?
Bé, doncs, Jordi, bona tarda, com estàs? Déu-n'hi-do aquest vídeo, que il·lustratiu. A mi m'agradaria que ens expliquessis una mica més què és això de l'estratègia SmartCat, si prové aquest primer projecte de Smart City, una mica que ens profunditzis en això.
Bueno, d'això va començar primer dient que les coses passen avui i les entenem molts anys després. I per tant és important a vegades intentar avançar-nos i intentar fer allò que creiem que passarà. En aquest sentit, avui de fet entenem, per exemple, la importància que va tenir la màquina del vapor en la primera revolució industrial, o entenem la importància que va tenir l'electricitat en la segona. Actualment estem vivint, jo crec, una tercera revolució industrial, que és la revolució digital, i és una revolució que, a més, ho està impregnant tot. Tots els sectors, tots els àmbits, les persones, les empreses, l'administració. Per tant, no podem, diguéssim, tancar els ulls davant d'aquesta realitat, i per això cal que els governs i les ciutats, per tant, els governs dels països i els governs de les ciutats, prenguin decisions i defineixin estratègies en els àmbits de les tecnologies intel·ligents, que són les tecnologies digitals. En aquest sentit, algunes ciutats del país ja van començar a fer fa alguns anys, Sant Cugat n'ha estat una, pionera. Barcelona ho està, diguéssim, en aquests moments internacionalitzant i és un exemple internacional de ciutat Smart City, però calia també i cal també que el país tingui una estratègia, un full de ruta en com aplicar aquestes tecnologies intel·ligents en diferents àmbits. I per això el govern de Catalunya va aprovar el novembre passat l'estratègia SmartCat. Aquesta estratègia té diversos reptes. Un d'ells és, en primer lloc, ajudar a petits i mitjans municipis a desplegar també estratègies Smart City, perquè normalment els petits i mitjans municipis tenen més dificultats pressupostàries i capacitats per poder-ho fer, per tant, normalment també, a més, han de mancomunar serveis i han de, diguéssim, doncs no tots poden fer-ho tot i, per tant, han de col·laborar molt més que no pas Barcelona, que pot tirar, diguéssim, per si sola. Cal també desplegar iniciatives en aquells àmbits que no són estrictament municipals i, per tant, que són supramunicipals. Això vol dir àmbits de territori, per exemple, en l'àmbit del medi ambient o en l'àmbit del medi rural. Aquí les tecnologies intel·ligents poden ajudar molt, doncs, a fer una gestió molt més eficient dels serveis en aquests àmbits. També, per exemple, en l'àmbit de la mobilitat interurbana, perquè evidentment les ciutats es preocupen per la seva pròpia mobilitat, però quan es tracta, diguéssim, de compaginar la mobilitat entre diverses ciutats, doncs no pot ser que, per exemple, un ciutadà de Sant Cugat tingui una app per aparcar a Sant Cugat i quan vagi a Barcelona s'hagi de descarregar una altra app diferent, no? Hauríem de tenir algun sistema que, d'alguna manera o altra, la mateixa app pogués servir una mica, doncs, per aparcar a qualsevol lloc. Evidentment, doncs, cadascú amb la seva caràtula, diguéssim, allò de l'Ajuntament de Sant Cugat o la de Barcelona, però que al final es parlessin entre elles, com a mínim, no? I poguessin servir per poder d'això. Aquest és un exemple clar, no? Crec que el projecte de la T-Mobilitat, per exemple, serà un gran projecte en l'àmbit de la mobilitat intel·ligent per tota l'àrea metropolitana i més enllà. En l'àmbit més sectorial, per exemple, aquí, en el cas del govern del país, hem definit quines són aquells sectors més importants per nosaltres. Per exemple, un molt important és el turisme. El turisme Per nosaltres és fonamental que vinguin turistes i, per tant, aquests turistes que tinguin una experiència, diguéssim, allò molt més adequada quan arriben a Catalunya i que, per tant, doncs, siguem capaços d'oferir-los uns serveis molt més adequats a través, tots venen amb un telèfon mòbil, amb un smartphone, per tant, ser capaços d'oferir-los diverses possibilitats de poder tenir, doncs, des de descomptes, anar a algun lloc utilitzant el mòbil, hem de ser capaços de fer una oferta, diguéssim, molt important al camp del turisme. I a la vegada, també aprofitar-nos del big data que generen els turistes. El big data vol dir saber de si, doncs, els alemanys que venen els agrada més anar a Montserrat o anar més al Camp del Barça, si els anglesos els agrada més anar a la Costa Brava o a la Costa Daurada. Doncs tot això és informació que ens pot ajudar a prendre millors decisions en el sector turístic. Per tant, aquí un altre camp molt important. Un altre element molt important, o dos camps molt importants, són els que la Generalitat en té competències i no en tenen els municipis, com pot ser la salut i l'educació. Aquí, evidentment, hem de ser capaços de desplegar les tecnologies intel·ligents per millorar aquests serveis públics. Els serveis públics poden millorar molt si apliquem la tecnologia i, per tant, els podem fer, en aquest sentit, més eficaços i més rentables. Només cal veure l'exemple del que ja està passant. Estan sortint moltes apps i moltes aplicacions de que la gent les utilitza, doncs, des del runner que se'n va a córrer i es controla, doncs, els quilòmetres que fa, si inclús es posen a vegades per mesurar-se
detectors
del ritme cardíac. Bueno, això també es pot aplicar a la gent gran perquè es prenguin la pastilla. Bueno, hi ha tot un sense fi d'aplicacions que sortiran en aquest sentit que poden contribuir a millorar la qualitat de vida, en aquest cas en l'àmbit de la sanitat i també en l'àmbit de l'educació per la formació. I finalment, en l'apartat, diguéssim, més de l'impuls econòmic, volem també que, de la mateixa manera que en la primera revolució industrial a Catalunya va ser capaç d'aprofitar-la amb el tèxtil, o sigui, la conseqüència del primer va ser, doncs, que vam ser capaços de fer la revolució del tèxtil a Catalunya i això va generar molta ocupació. Ara tenim una oportunitat de generar ocupació en un àmbit com és el de les noves tecnologies aplicades, doncs, al concepte, diguéssim, doncs, de tecnologies intel·ligents, però també mobile, per generar ocupació que ens permeti d'alguna manera o altra aprofitar-nos d'aquesta onada. Perquè si no, el que ens passarà és que acabarem sent senzillament consumidors d'aquestes solucions, perquè consumidors ho serem segur, perquè tothom, ningú renunciarà a portar mòbil i a aquests dispositius, i per tant, i no, en canvi no serem productors. Doncs no, hem de ser consumidors i ser productors i vendre aquesta tecnologia a la resta del món. Això ens permetrà que futures generacions de catalans tinguin feina, que en puguin viure i puguin menjar d'això, perquè avui en dia aquest és un sector que en l'època de crisi ha crescut i no ha generat atur, al contrari, ha reduït l'atur en el sector. És més, l'atur en aquests moments en aquest àmbit és del 5%, si el comparem amb el 20% a Catalunya, queda clar que és un sector on hi ha oportunitats. Però, doncs, aprofitem-les, no hi tanquem els ulls. I finalment, per no, diguéssim, per poder potser donar pas a altres persones, el projecte Smartcat té també una prioritat molt important, que és el ciutadà. Nosaltres creiem que un ciutadà amb un smartphone és un smart citizen, un ciutadà en certa manera intel·ligent. Què volem dir amb això? Volem dir que és un ciutadà que cada vegada més voldrà participar de la governança de la seva ciutat o del seu país. I ho podrà fer, perquè amb aquests dispositius avui en dia es poden fer moltes coses i es pot apropar molt més la participació al ciutadà. Em posaré un exemple. Avui en dia un ciutadà, un polític que porti la mobilitat d'una ciutat, segurament s'entera o se n'assabenta abans de que l'autobús de la línia 4 va tard per un hashtag de Twitter de ciutadans allà, diguéssim, doncs, reportant-ho, que pels propis sistemes de l'Ajuntament, no? Per tant, és un instrument que el podem jugar, el fer jugar al nostre favor. No l'hem de veure com una amenaça. En definitiva, que volem, o pretenem en aquesta estratègia, situar Catalunya, doncs, com un territori intel·ligent de referència en el món, i que de la mateixa manera que els alemanys, doncs, quan van a vendre neveres, cotxes i electrodomèstics amb el Made in Germany, doncs, els hi obren totes les portes, doncs aquí pogués ser un lloc referent en aquestes tecnologies, basades, doncs, amb el que és el concepte del mòbil i l'smart. Per això tenim el Mobile World Congress, que volem que continuï aquí durant molts anys, tenim a Smart City World Congress, bueno, doncs fer, diguéssim, de Barcelona i Catalunya un lloc de referència al món en aquestes tecnologies.
De fet, més o menys ho has deixat anar, però fa 15 dies parlàvem aquí en el mateix programa amb el Carles Agustí, que ell és secretari general de l'UDP, de l'Observatori Internacional de la Democràcia Participativa, i parlava del tema de la e-participació. M'agradaria aprofunditzar una mica més i això que deies, no?, de que la persona fa un tuit abans que no mirar-ho i tal, aquesta participació de la ciutadania vers certes coses, doncs potser portat més a la política en si, com s'inclou aquest concepte dins de l'esmercat?
Bueno, doncs, per exemple, un projecte que ja està en marxa. Hi ha una política pública que és una política pública, per exemple, que és la meva responsabilitat, que és que els ciutadans de Catalunya tinguin bona cobertura. Sempre tenim queixes, no?, de que, ostres, no tinc cobertura aquí al barri de Can Barata, o la cobertura a la zona de l'arxiu no és prou bona, o bueno, ja, si ens n'anem ja, diguéssim, territori endins, i te'n vas a Llavorsí o te'n vas a altres punts del territori, doncs evidentment allà avui en dia no tenir connectivitat és una desigualtat social, o sigui, és una... crec que aquí
és una escletxa en tota regla.
No, fa que diguéssim que les persones no tinguin igualtat d'oportunitats i per tant garantir una bona connectivitat per tothom, visquis on visquis del territori, doncs ha de ser una prioritat del govern. Com ho hem fet o què estem fent en aquesta línia per millorar aquest servei públic, que és un servei que està liberalitzat i que per tant ho fan les operadores, però evidentment el govern ha d'intentar en aquells llocs on el mercat no resol el problema, normalment fora de l'àmbit de l'àrea metropolitana, apretar i fer les inversions adequades per ajudar que es despleguin infraestructures de telecomunicacions que permetin donar millor servei. Doncs, doncs un instrument que hem fet servir ha sigut el concepte de ciutadà intel·ligent, que és dir, tots els ciutadans porten un mòbil, no? I el 80% porta un smartphone avui en dia ja, i d'aquí poc serà el 100%. En aquests mòbils, permanentment, hi ha el senyal de quin nivell de cobertura tens i de qualitat de la senyal. Bueno, doncs per què no compartim aquesta informació tots els ciutadans? Si la compartim, tindrem un mapa en temps real de quin és el mapa de cobertura de Catalunya, no? Si a més, cada cop que ens movem pel territori, doncs aquesta informació es va guardant i per tant anem disposant d'informació a mesura que la gent es va movent, doncs podrem fer un mapa molt, molt concret d'on tenim problemes, forats negres de, diguéssim, de cobertura i on tenim zones que són millorables. I això em diràs, bueno, i això el govern de què li serveix? Bueno, per començar, serveix com un element de transparència. Els ciutadans tindran més informació per poder escollir amb quina operadora poden, volen operar. Per tant, si algú viu doncs, a Llanars o viu a Ribera d'Ebre, doncs hi veu que allà l'operadora X ofereix més bons serveis que l'operadora Y, doncs escolta, tindrà més informació per poder triar, per escollir. Si a més treballa doncs, a Trem i viu a Llavorsí i veu que allà, doncs, bueno, doncs, o si una empresa ha de contractar 200 línies de mòbil, doncs tindrà més informació per saber, en funció per on es mouen els seus treballadors, per poder prendre més. Per tant, primer un element de transparència. Un. Dos, un element de fomentar la competitivitat entre les operadores. Perquè si jo sóc operadora X i veig que l'operadora Y, és per no dir noms, de marques, doncs veu que en una determinada zona no està oferint un bon servei, ostres, jo puc anar i fer una oferta comercial en aquella zona i intentar guanyar amb aquells clients que segurament estan descontents de l'altra operadora. Per tant, d'alguna manera o altra estàs incentivant que competeixin més les operadores. Per tant, és un instrument de fomentar la competència. Si no hi ha competència, si hi ha monopoli, estem perduts. Per tant, la competència és molt sana i permet que al final el consumidor final tingui un millor preu i una millor qualitat. I finalment, és també un instrument perquè el govern disposi d'aquesta informació i pugui també, quan s'asseu amb les operadores, quan jo m'assec amb les operadores, els digui, escolta, aquí no heu fet les inversions que havíeu dit que faríeu. Tinc moltes queixes, i a més fundades, perquè tinc la informació, de que a tal lloc a tal altre no esteu fent els deures. Bueno, doncs és també un element de pressió pel govern. Per tant, estem donant als ciutadans un element de participació que de forma col·laborativa els permet millorar indirectament una política pública. Però això ho podem aplicar en molts altres àmbits. Si voleu, després em puc posar més exemples. Però això es pot aplicar, doncs, per exemple, en l'àmbit de mobilitat, quan tu vas per la carretera, els mòbils ja detecten si hi ha forats, si hi ha un sotrac en la carretera. Doncs si tu, al final, també vols participar en millorar el paviment de les carreteres, i per tant t'actives també aquesta opció, podràs ser també un ciutadà que reporta aquesta informació i que és molt útil pel Departament de Carreteres per anar millorant el paviment de l'asfalt. Si hi ha 1.000 persones que passen per un lloc i es detecta un lleó sotrac, doncs vol dir que hi ha algun problema, no? Bueno, doncs això es pot aplicar a molts altres àmbits, als àmbits ambientals, bueno, és que ara no tinc temps, eh? Per tant, el ciutadà passa a ser un element molt important de la nova governança de ciutats i països i l'hem d'aprofitar.
Moltíssimes gràcies, Jordi. Jo crec que ens has donat molta informació. Tornem amb la Joana. Joana, el Jordi ens acaba de parlar del projecte Smart City. Sant Cugat, doncs, és la pionera en la implementació de criteris Smart en la gestió de la ciutat i fa un pas endavant i posa l'Smart City al servei de l'accés al coneixement, a més. Una vegada desplegada la gestió urbana intel·ligent, la ciutat posa, a més, ara la tecnologia al servei de la informació i el benestar de les persones. Aquest és el pla d'una Smart City a una Smart City Social Smart City, millor dit.
Sí, bueno, una miqueta el que deia el Jordi, ell va començar el projecte de Smart City aquí a Sant Cugat, com suposo que sabeu, i jo l'he agradat, i estic encantada d'agradar-lo, però clar, una miqueta el món ha canviat, diguéssim, abans el tema de Smart City doncs era molt tema d'urbà, diguéssim, de parcs, d'enllumenat, de escombraries, de rec, i ara està tendint, una vegada solucionat aquesta part més de serveis urbans i de sensorització dels serveis urbans de la ciutat, doncs ara es tendeix a fer, doncs, aplicar la Smart City a la persona, no? Per això li diem social. Llavors, jo crec que és l'evolució natural del que és el sensor de tota la vida, de mesura d'humitat d'un parc o de lluminositat d'una làmpara, bueno, del tema urbà al tema social. Perquè una miqueta és el que deia el Jordi, que ara el ciutadà o la persona, no?, és la que és el centre i és la que necessita, doncs, notar, no?, que hi ha una política de Smart City. Per tant, una miqueta el que estem fent ara, doncs, és això. Si fins ara se centrava molt en temes urbans, ara el que fa és centrar els serveis de Smart City més des del punt de vista social. Per exemple, doncs el tema de telecinema, que ja hi era, ja hi era, el que passa que li hem posat nom, ja hi era, i cada vegada hi ha més, perquè és evident que el tema de la tecnologia és comú i està extesa. Tothom té un iPhone, qualsevol telèfon, un Samsung, el que sigui, sobre la butxaca, per tant la fa servir, doncs, per ser smart, com dèiem abans. Llavors és el que ja hi ha, posar-li nom, diguéssim, una mica, i veure quines opcions hi ha. Per exemple, doncs el tema de la teleassistència, ja existia la teleassistència, és un clar exemple de la Social Smart City, que és la tecnologia aplicada a la millora de la, no, de la vida de les persones. Tot el tema dels desfibriladors, tablets, el tema de salut, no? Doncs que puguis tenir les dades del pacient, doncs amb una tablet, és igual, o amb un ordinador, on sigui, que evidentment a darrere el que hi ha és que pots compartir les dades, no?, i les pots creuar, que és l'important aquí. El bo és això, que si fins ara parlàvem de coses verticals, no?, de solucions verticals, de dades que no es podien compartimentar entre elles, la gràcia d'ara és que cada vegada hi ha sistemes, amb tot el tema d'open data i big data, que et permeten, doncs, que les dades es puguin creuar entre elles, per tant millorar els serveis de la ciutat. Jo crec que això és el canvi de paradigma d'aquests dos últims anys.
Aquestes són una mica també les eines que esteu incorporant a nivell més local, projectes més concrets que desenvolupa el govern com a Sant Cugat?
Sí, bueno, i també una miqueta que deia el Jordi, que ja no es fa, jo crec que un dels canvis importants és el canvi de model de governança. Fins ara, doncs, els ajuntaments o, no, els estats deien, doncs, farem això, i es feia, i ara han d'aprendre, doncs, que potser les idees surten d'altres bandes, no? Llavors són més facilitadors de projectes. Clar, per exemple, la Biblioteca de Volpelleres, que és una... Bueno, l'Ajuntament, evidentment, ja ha participat, no?, perquè, bueno, ha fet, és una inversió important, però hi ha part de la biblioteca que ha sortit del coneixement doncs, associacions de veïns, de l'autònoma, i hem fet un dins de la biblioteca, doncs, un espai de laboratori, bueno, de Smart City, diguéssim, aplicat pel ciutadà. Doncs és un exemple de Social Smart City, on no és una proposta de l'Ajuntament, sinó que allà hi ha participat les empreses, les universitats, les associacions de veïns i l'Ajuntament, evidentment, que també. Per tant, és un mica aquest canvi de model de governança, que és el que dèiem, no?, que la participació, doncs, és col·lectiva. Ara es parlàvem d'aquest mesurador de cobertura. Ara vam fer el Segovat Experience, vam fer un projecte d'obrir dades de la ciutat a desenvolupadors, que li vam dir Manuel de Tatón. Clar, d'aquí hem fet, doncs, en un dia i mig, es van arribar a produir 7 aplicacions que estan encara, vull dir, s'han d'acabar de treballar, però de gent que sap com funciona, no? Que en sap més que nosaltres, i evidentment ho aprofitarem, hem d'aprofitar el coneixement que hi ha, i aquestes persones doncs disfruten fent això, i si funcionen, doncs igual fan un producte que poden comercialitzar. Per tant, és canviar una mica les relacions entre ciutadania, empresa, administració, i crec que hem d'anar cap aquí.
És un canvi de paradigma total, al final.
Sí, de
la idea que surt del ciutadà, sí, i acaba pujant cap a dalt. I
o de l'administració, és igual, eh? Vull dir que hem de col·laborar.
Els smartphones són eines de creació massiva. O sigui, són baratos, els té tothom a la butxaca, estan a disponibilitat de tothom, i amb això pots fer un sense fi de coses. Per tant, hem d'aprofitar aquesta intel·ligència col·lectiva dels ciutadans per sumar, diguéssim, a favor, diguéssim, de la cogestió de les ciutats i dels països, i això crec que el polític que no ho sàpiga veure no anirà enlloc.
Clar, i lligar-ho tot, no? Això que deies de l'open data, o sigui, agafar dades d'uns i dels altres i ajuntar-les.
Clar, un dels projectes importants que abans ho deia ell és tot el tema de salut i serveis socials, no? Són competències, serveis socials és municipal, salut és la Generalitat, fins ara cadascú feia la seva banda, i que hem de fer, doncs, és evident que hem d'anar junts, no? O sigui, no pot ser que hi hagi una base de dades de salut diferent de les serveis socials, perquè moltes vegades
va junt.
Per tant, doncs, un projecte important és lligar aquestes dades, perquè la persona és la mateixa, no? Llavors, això és un projecte de col·laboració entre administracions i evidentment, de la gent que treballa en diferents administracions públiques.
El que explicava la Joana, que tenia tota la raó, sobre l'evolució del concepte de Smart City, i que aquí a Sant Cugat l'hem viscut, neix inicialment en l'època de plena crisi. I, per tant, en l'època de plena crisi, quines són les prioritats que es defineixen quan es planteja aquest projecte? Home, doncs estalviar. Utilitzem el concepte de les tecnologies intel·ligents per mirar d'estalviar en què? Doncs en les principals factures de la ciutat, que són, doncs, la llum, la factura de la llum, la factura de la recollida d'escombraries, la factura de l'aigua, la factura de la mobilitat. Per tant, inicialment, la primera onada, diguéssim, d'aquest projecte es va basar sobretot en solucions urbanes. Per què? Per estalviar. Per què? Perquè els estalvis es poguessin dedicar a fer d'altres polítiques que també són, bueno, que són les polítiques de les persones, les polítiques de poder donar més beques menjador, de poder fer, doncs, una biblioteca, de poder dedicar-ho a ensenyament. I en època de crisi, on estàvem baixant els recursos, o érem capaços de reduir aquestes factures d'una forma intel·ligent, i per posar un exemple, amb el tema de l'enllumenat, vam aconseguir, doncs, reduir, diguéssim, doncs, que es gastés menys en el que era la llum, no? Però al voltant d'un 30%, Jo recordo que llavors en aquell moment va venir un alcalde que em va dir, diu, jo he estalviat més que tu i no he hagut de fer res. I em diu, ah, sí, com ho has fet? I em va dir, jo he apagat un de cada dos llums. No? I jo em va dir, però això no és gens intel·ligent. I em va dir, he estalviat un 50%. I dic, home, això no és gaire intel·ligent. Dic, perquè nosaltres el que fem és que no il·luminem quan no passa gent, o il·luminem menys quan no passa gent, i a més en funció de si és hivern o estiu, il·luminem més o menys, o de l'hora del dia. Això ens produeix, nosaltres no estem baixant la qualitat del servei. Per tant, hem, d'alguna manera, retallat, per alguna dir, la despesa, però hem mantingut la qualitat del servei. I aquesta és una mica la idea. Ara que estem en una evolució d'aquesta ciutat intel·ligent, i ens podem començar a permetre'ns l'oportunitat de poder-ho aplicar en camps com és com el de les polítiques socials, més directament, la sanitat, etcètera, no?
Moltíssimes gràcies, Jordi, moltíssimes gràcies, Joana. Com dèiem, hem parlat amb el Jordi Puigneró, que ell és llicenciat en Enginyeria de Sistemes de la Informació per la Universitat de Surrey d'Anglaterra, i ara mateix és director general de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat. També hem parlat amb la Joana Barbany, ella és llicenciada en Periodisme per la UPF i regidora delegada de Comunicació, Atenció Ciutadana, Promoció de la Ciutat i Tecnologia d'aquí de l'Ajuntament de Sant Cugat. A la propera secció parlarem de la innovació, l'entorn Vita i Notigmàtica CECAT, amb l'Albert Latorre i el Ferran Doñate, així que no marxeu i seguim. Gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Areny.
Si tens una empresa orientada al núvol en qualsevol de les seves múltiples facetes, desenvolupament web, software de gestió, comunicació online o qualsevol altra àrea, nosaltres som el teu club selecte. Associació d'Empreses Cloud Computing de Catalunya, ACCAT. Thank you.
Doncs seguim, parlem de la innovació, l'entorn Vita i Notigmàtic a CECAT. El nou centre d'emprenedoria Vita, creat l'octubre de 2014, desenvolupa un concepte innovador de gestió emprenedora. Vita és una incubadora d'idees i projectes, com si diguéssim doncs, un nínxol territorial d'emprenedoria, on la identificació d'idees tecnològiques i necessitats de la comunitat es transformen en realitats de mercat pel bé comú. Diríem que és un pont de connexió entre la universitat, entesa com a generadora de coneixement, l'empresa com a generadora d'innovació, l'administració pública com a facilitadora de xarxes i recursos i de la ciutadania com a origen i destí de la cadena d'aquest progrés del que parlem. El Centre d'Emprenedoria Vita és una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Sant Cugat mitjançant la Fundació Sant Cugat Actiu i l'empresa Invents, membre de l'Albert. Així que ens en parla ell, Albert Latorre, enginyer creatiu de Vita, Entrepreneurship Center, això de posar-ho en anglès ja ho parlarem, i president d'Invents. Hola Albert,
molt
com
bé.
Estàs?
Hola, què tal?
Si parlem de Vita, parlem en clau d'innovació, creativitat, impacte social. M'agradaria que expliquessis una mica aquest concepte d'innovació de Vita, és a dir, té a veure amb, aquesta especial sensibilitat de l'impacte social dels projectes que duu a terme o cap on va enfocat? Després d'una petita introducció que he fet.
Bé, tant el Jordi com la Joana han parlat del concepte, un de l'Smart City i l'altre de la Social Smart City. Nosaltres entenem un procés d'emprenedoria com aquell que genera ocupabilitat de qualitat. És a dir, el que busquem, o el que busca en definitiva tant les polítiques públiques com les privades, és que la gent pugui desenvolupar les seves competències a través de les seves capacitats i els seus talents i que pugui tenir una ocupació, perquè al final es tracta de que hi hagi una mica de democratització del coneixement, que li diem, és a dir, que les persones tinguin totes les mateixes oportunitats. Aleshores, no hi ha més impacte social que aquell procés que neix de la ciutadania, i aquest és el gran canvi.
El mateix que parlàvem ara, no, de fet?
El mateix que parlàvem ara. Per posar un exemple, per tangibilitzar les coses, aquí a la recent Sant Cugat Experience doncs vam col·locar un videomató en un estant compartint amb altres agents com eren el Trade Center i SAD Creàpolis. I allà doncs, va entrar la ciutadania i va expressar degudament orientada, perquè clar, si l'expliques a la ciutadania que és això de l'Smart City i no l'orientes, no li dius de què va una mica, doncs tal. Llavors el que vam fer va ser repartir l'Smart City en 6 àrees temàtiques. Pues eren educació, salut, polítiques de la ciutadania, participació ciutadana i altres temes. I aleshores la gent deia les seves necessitats. Bueno, vam recollir 60 firmes que explicaven davant de la càmera quines necessitats ells tenien, que eren les seves necessitats, però que eren les pròpies que ells es trobaven, és a dir, que és allò que tu voldries deixar en el teu territori que ara el sistema no et cobreix, no? I aquest per nosaltres és l'origen d'un procés d'emprenedoria. Després això ho transformem en reptes, després ja passem a les idees que solucionen aquests reptes, després ho convertim en projectes i al final són realitats de mercat. Però el que volem és que aquest procés doni el temps i l'espai que es necessita per fomentar aquesta època inicial de l'emprenedoria, que és la creativitat, l'informar-se de què és el que passa arreu del món, perquè moltes vegades ens pensem, tenim una idea i ens pensem que és una idea brillant i que, bueno, i que serà
revolucionarà.
I acabarà com amb una patent mundial. I al final no es tracta tant d'això com de, aviam com interpretem aquesta partitura que a Noruega sona d'una manera, a Indonèsia sona d'una altra i a lo millor aquí la fem sonar d'una altra manera. Perquè la veritat és que tenim una cultura diferent, tenim un fet diferencial diferent i les coses no són aplicades a Silicon Valley com es puguin aplicar aquí a Sant Cugat o a d'altres entorns. Per tant, és molt bo la importació d'idees també d'altres territoris que ja estan funcionant, que això els catalans ho sabem fer molt bé, és a dir, importar idees i enriquir-les, però adaptades a la nostra cultura.
De fet, a Vita acolliu emprenedors. Quin és més o menys el perfil que acostumeu, bueno, que us hi fixeu?
Jo més que d'emprenedors parlaria d'emprenedoria, és a dir, el tema de l'emprenedoria en aquest país no acaba de funcionar. No acaba de funcionar perquè està fonamentat per una gran entrada o una gran demanda d'idees que es filtren amb una consultoria fina i que al final acaben segmentant. Han entrat 4.000 idees i surten les 10 millors. que són les 10 millors que ens pensem que aporten més bàsicament a nivell tecnològic. I al final està demostrat que al cap de 2 anys, a lo millor una d'elles sobreviu en el mercat. Per què? Pues perquè agafem tot aquest procés i l'orientem directament cap al business, en lloc de fer un pas enrere i veure si aquestes idees cobreixen necessitats, que és el que deia abans, demandades per la pròpia ciutadania. Per tant, per canviar tot això es necessita també canviar la cultura, l'aversió a l'error, la cultura del risc, coses que ara mateix encara no tenim perquè formen part del nostre ADN, i això implica dràsticament també un canvi en el sistema educatiu.
De fet, amb això volia comentar-te que abans he dit això, no?, que és una connexió entre la universitat i l'empresa. Quin tipus de projecte desenvolupeu perquè això sigui així?
Mira, tenim un storytelling molt recent amb un dels nostres patrocinadors. Vita és un centre que està copromocionat per l'Ajuntament de Sant Cugat a través de la Fundació Sant Cugat Actiu i per l'empresa Invents, tal com has dit, que figura com a ideòloga. Que això no vol dir que l'empresa privada s'acabi transformant-se en un altre tipus d'entitat jurídica o el mateix projecte s'acabi reconvertint en una entitat privada però sense ànim de lucre. GFT, que és una empresa, és l'altre patrocinador, juntament amb la Universitat Jim Bernat, ens va proposar 2 reptes. I aquests 2 reptes estaven fonamentats amb el Big Data. Un vinculat a temes de caixers automàtics, un altre als desitjos dels propis usuaris, que és el ciutadà quan accedeix a serveis bancaris. Aleshores, aquests reptes els vam transferir a la comunitat científica i vam fer un hackathon que el que va permetre és que 12 científics aportessin idees que solucionaven aquests reptes. Aleshores, el que vam fer va ser anar evolucionant aquesta idea fins que vam tenir un brief d'aquesta idea. Qui desenvolupava això? Pues estudiants o postestudiants, és a dir, gent que estava en època de doctorat o de màster i que van decidir dur a terme un procés d'emprenedoria. Aleshores, aquest procés s'està seguint ara. Però la vinculació aquesta dels reptes d'empresa amb les fonts de coneixement que emanen de la universitat és una mescla que moltes vegades no ha funcionat perquè no ha existit un matching que s'ha fet de manera externa. A voltes les empreses que innoven necessiten extreure del seu petit laboratori aquestes idees innovadores per desenvolupar-les fora de la mateixa empresa. I a més, quan estan a fora, troben vinculacions amb d'altres agents que dintre de l'empresa no es trobarien.
Doncs moltes gràcies, Albert. On us podem trobar, pels nostres oients?
Pues mira, a Can Ametller, camí de Can Ametller número 20, que té, per cert, molt mala cobertura de telèfon.
Ja parlarem amb el Jordi.
Ja parlarem amb el Jordi. I a la web a www.vitasantcugat.com.
Moltes gràcies, Albert. Doncs ja som a mig camí del programa, hem començat parlant de tecnologia, de la idea de ciutat intel·ligent, i seguim amb el president de CECAT, concretament amb el projecte d'Innotigmàtica, que el defineixen com l'àgora del segle XXI. Hola, Ferran.
Hola, Júlia.
Explica'ns com heu innovat aquest terme àgora, que prové de la societat de la Grècia antiga, diguem-ne, l'espai que s'erigeix, el comercial, la política, com enfoqueu això?
Bé, per nosaltres, en primer lloc, clar, dir que venim de l'àmbit tecnològic, com gairebé tots els que hem parlat fins ara aquí. Per tant, estem visquent una revolució digital, això ho hem dit moltes vegades aquí. La societat digital no és ni serà el mateix que la societat industrial. Per tant, necessites nous espais de debat, amb noves temàtiques, amb nous continguts i amb aspectes, diguéssim, de la quotidianitat i de la vida que fins ara no es donaven. Llavors, a partir d'aquí, Innotigmàtica el que fa és aportar el seu gra de sorra amb aquesta àgora. I parla d'àgora perquè per Innotigmàtica l'àgora és el centre, diguéssim, on es pot debatre, on es pot informar, on es pot formar, on es poden fer negocis, on es pot treballar a mercat. És a dir, utilitzem un espai com a marketplace. no només comunicacionalment parlant, sinó el que pretenem amb tots els programes d'Innotigmàtica i amb Societat 21è, amb aquest programa en concret, és vertebrar, informativament parlant, precisament per temes com els que ens estava comentant el Jordi fa una estona, no duplicar aplicacions, poder vertebrar en termes de país el que s'està fent en un centre tecnològic, el que s'està fent en un altre, el que s'està produint a diferents llocs del nostre territori, per poder col·laborar, engranar amb això, no competir entre nosaltres, sinó poder competir fora i ser més efectius i més eficients, és a dir, en termes, diguéssim, de territori, muntar una societat digital que sigui el més competitiva possible fora. I per altra banda, que aquest missatge també alhora arribi a la ciutadania de la manera més planera possible. Dir-te, per acabar aquesta frase, que Innotigmàtica el que fa és reflectir, entre altres coses, el que agents com la CECAT i d'altres agents tecnològics estan treballant amb els diferents camps amb els que abans es referia el Jordi Puigneró: salut, educació, empresa, gestió empresarial, indústria, turisme i comerç.
Temes socials també.
Temes socials, societat, evidentment.
Aquest és una mica l'abast que voleu arribar, no? Les pretensions que teniu amb aquest projecte?
Les pretensions que tenim amb aquest projecte, la veritat és que no sé si són molt grans o són molt petites, no? Perquè quan comences amb un projecte et vas il·lusionant i vas fent coses i a nivell tecnològic el que et passa és que cada vegada et sorprèn més l'evolució que va prenent el projecte. També s'ha de dir que aquest projecte de Societat 21è, aquest programa que estem avui, sense un agent com Cugat.cat, que és el nostre coproductor, és el nostre partner, i és algú que aquesta filosofia l'ha tingut des del primer moment per compartir-la, hagués estat impossible. Això no tothom és capaç d'entendre que s'ha d'evolucionar i que s'ha d'apostar per una evolució que la societat mateixa ens està demanant.
I col·laborativa, no?
Clar, de fet, nosaltres parlem moltes vegades aquí de que els nanos, els nens petits, avui en dia estan treballant amb unes eines amb les quals estan necessitant ajut i no poden demanar als seus pares o als seus avis, més aviat, en aquest cas, un ajut determinat sobre aquelles eines perquè no les entenen. Per tant, tenim un gap molt important a nivell social. Aquestes coses s'han d'anar cobrint, s'ha d'anar parlant, s'ha de, diguéssim, obrir el debat de manera que no parlem d'una generació, de dues o de tres, sinó que estem parlant de la societat al complet, no? I que aquí pugui entrar tot el marc de negoci o tot el nou marc empresarial que se'ns obre, i aquesta nova oportunitat de la que estàvem parlant amb la Joana, amb el Jordi o el propi Albert, és pioner en aquest tema a nivell de vida, no?
Estem parlant de Societat 21,
eh? Estem parlant de Societat 21, exactament.
Doncs moltes gràcies, Ferran. Com dèiem, avui en aquesta secció han estat entre nosaltres l'Albert Latorre, que ell és enginyer creatiu de Vita i president d'Invents, i el Ferran Donyeta, que ens acaba de parlar, CEO d'Innotigmàtica Group i president de CECAT. Aquest últim tema d'avui ens ha introduït a la següent secció del programa, que serà la comunicació, i estarà entre nosaltres el Miquel Arrada, periodista i màster en relacions internacionals i director del grup de comunicació multimèdia Cugat.cat, d'aquí mateix, i el Marc Merilles, cap d'estratègia i innovació de la xarxa audiovisual local de la Diputació de Barcelona. Així que no marxeu i seguim. Gràcies.
Societat 21è, amb Júlia Arenc.
Et convidem al Club Innotigmàtica, un nou espai que apropa les noves tecnologies als empresaris en un llenguatge comú. Sempre trobaràs la solució exacta i a mida de les pimes. A Innotigmàtica, amb els peus ben posats a terra, estem treballant des del núvol perquè els empresaris siguin part de la nova economia 3.0.
Doncs, tocant una mica avui tots els temes, ara parlem de la comunicació. El Ferran ha fet una mica d'introducció i parlem de Cugat.cat. És un grup de comunicació multimèdia i d'innovació nascut ara el 2008, hereu de l'emissora de ràdio municipal Ràdio Sant Cugat. Té la voluntat de ser, d'una banda, líder en informació santcuganenca i de generar, de l'altra, continguts per satisfer les necessitats del públic actual. Cugat.cat és un grup de comunicació dedicat a la producció i gestió de productes audiovisuals i multimèdia, especialitzat doncs en Sant Cugat. El grup de diferents marques, Cugat Ràdio, Cugat Diari i Cugat Televisió. Hola, Miquel.
Hola, què tal, Júlia?
Has comentat en alguna entrevista que treballeu per ser el grup multiplataforma de referència a Sant Cugat. Explica'ns una mica això.
Sí, la nostra història, ja ho deies, no? Parteix de ser una emissora de ràdio que, de fet, ara faria 33 anys, es va fundar l'any 82. Les coses han canviat molt, la nostra societat i el món ha canviat molt i les necessitats informatives del nostre entorn i de la nostra ciutat han evolucionat. I per això mateix nosaltres hem hagut de canviar. No es tracta d'especular amb la tecnologia, sinó de ser útils i de seguir sent útils i, per tant, aprofitar les noves tecnologies o les tecnologies de la informació per enfortir i mantenir la nostra utilitat com a servei públic d'informació. I això és el que hem fet. A partir del tombant del 2000, 2001, 2002, aquella emissora de ràdio que havia funcionat d'una manera tradicional durant un parell de dècades, comença a plantejar-se la necessitat de transformar-se, perquè precisament l'entorn estava canviant. L'any 2002 fem el salt a internet, és una època força inicial del canvi comunicatiu que vam viure després, però aquest mitjà, que és un mitjà relativament petit, sempre s'ha caracteritzat en totes les seves èpoques per ser innovador. També ho era quan era només una ràdio. Sempre està molt atent a precisament això, no? A com l'entorn va canviant per intentar seguir sent una eina útil d'informació per a la ciutadania. Així que a partir del 2002 fem el salt a internet i a partir d'aquí ja, vaja, el moviment és imparable, perquè un cop t'orientes clarament a fer servir la tecnologia, a fer servir la tecnologia digital per enfortir el vincle amb la societat i amb el nostre públic, que és la ciutadania de Sant Cugat, bàsicament, doncs això ja no s'atura i, a més, avança un ritme cada cop més gran, no? El primer salt va ser tenir una primera web que on penjàvem les notícies que fèiem per la ràdio. Després vam començar a penjar programes d'àudio, després vam començar a penjar vídeos, després vam començar a fer aplicacions per mòbils, després vam començar a fer noves webs, ara estem a la fase de la Smart TV, d'aplicacions perquè el nostre contingut televisiu es vegi a través d'aplicacions de Smart TV, de Samsung i de LG, i en aquesta batalla seguim, sempre sense perdre vista això, no? És veritat que la tecnologia només o té tanta força les novetats en aquest terreny que et poden xuclar i a vegades pots caure en el risc de irreflexivament posar els peus a totes les galledes, per dir-ho així, no? I es tracta, tenint recursos limitats, intentant optimitzar les coses, de saber triar, saber-te anticipar en algunes coses. I també una cosa molt interessant que deies abans, Albert, no tenim massa por a l'equivocació, perquè l'equivocació és necessària i a més si vols innovar i tens por
no
et vols arriscar, doncs és difícil. Nosaltres ens hem arriscat, no tot ens ha sortit bé ni tot han estat encerts, però hem anat aprenent i hem arribat fins aquí.
A partir d'aquí, quins consideres que són els principals objectius més comunicacionals de Cugat.cat?
Cugat.cat té una funció social bàsica, que és ser una eina de cohesió social. M'agradava el concepte d'àgora també del Ferran, perquè el que nosaltres volem és contribuir, no som els únics, però contribuir a bastir a Sant Cugat un espai comunicatiu comú, de manera que totes les iniciatives de la societat tinguin un terreny, un espai comunicatiu on difondre's i on arribar a la ciutadania, no? Un municipi o una ciutat del tamany de Sant Cugat, uns 90.000 habitants, amb la projecció i amb els agents d'interès que hi ha aquí, necessita un espai comunicatiu propi. Estem molt a prop de Barcelona, però tenim actius amb una dinàmica pròpia, que si no tenen un terreny de joc on també comunicativament desenvolupar-se, no es poden projectar suficientment, no? I aquesta és la nostra funció. I això és útil i aplicable tant en el terreny empresarial com en el terreny social, en el terreny personal, cultural, econòmic, comercial, té moltes aplicacions.
De fet, l'octubre de l'any passat, Cugat.cat i la resta de ràdios i televisions locals que formen doncs la xarxa audiovisual local veu rebre el Premi Nacional de Comunicació en la categoria de comunitat de proximitat, no? Mm-hmm. Creus que això és un valor afegit pel vostre grup?
Més així. Nosaltres, com a una part de tot aquest gran entramat d'entitats etèries a la xarxa, som només una part, però jo crec que és un reconeixement merescut per tota la comunicació de proximitat, que durant molts anys en aquest país ha fet molt bona feina, normalment amb pocs mitjans, sovint amb poc reconeixement, però en pobles i ciutats de Catalunya, i el país, de fet, no seria el mateix sense aquest entramat tan dens de mitjans de comunicació, que no només generen cohesió social, no només són eines d'informació, mitjans de comunicació que fan bé la seva feina, que fan periodisme, sinó també són elements de realment perquè la gent aprofundeixi o perquè la democràcia s'enriqueixi, no? O sigui, no en totes les zones de l'Estat ni d'Europa hi ha aquesta densitat de mitjans de proximitat, i jo crec que és un tresor que entre tots hem d'intentar preservar, perquè les nostres pobles i ciutats i la nostra democràcia no seria el mateix sense aquest entramat de mitjans locals.
Moltíssimes gràcies, Miquel, per gràcies. Les teves paraules i felicitats, per cert, pel premi.
Gràcies.
Acabem de parlar de la xarxa, que és una plataforma multimèdia de continguts i serveis a disposició dels mitjans de proximitat del país, una mica el que feia referència, doncs, al Miquel. És creada per la Diputació de Barcelona per gestionar el suport a l'audiovisual local català. Tenim el gran plaer de comptar amb el Marc Melillas, cap d'Estratègia i Tecnologia de la Xarxa Audiovisual Local. Hola, Marc, què tal?
Hola, Júlia.
Explica'ns una mica quins serveis ofereix la xarxa.
Bé, aviam, la xarxa, com ha dit, el que intenta és lligar tot aquest entramat comunicacional del país, d'aquests mitjans locals, i el que intenta és donar suport amb allò que necessiten. Evidentment, la realitat de la comunicació local a Catalunya és molt rica, és molt diversa, i per tant requereix que tots aquests serveis s'adecuin a aquestes necessitats d'una forma no invasiva. Per tant, cada mitjà requereix uns serveis en funció també de la seva realitat.
Llavors, en base a això, quins són els continguts que prioritzeu en l'oferta de programació, per exemple?
Aviam, la idea és que ningú pot millor, avui que estem a Sant Cugat, ningú pot parlar millor de Sant Cugat que Cugat.cat. Val? Per tant, seria absurd que la xarxa es plantegés parlar de Sant Cugat des d'una estructura central a Barcelona. Per tant, el que presumim, al cap i a la fi, a la xarxa, és de tenir 200 punts en el territori per explicar al país des de la seva mateixa base, des dels seus mateixos ciutadans. Per tant, jo crec que aquesta és la riquesa de la xarxa. I segurament un premi com el que se'ns va donar recentment és l'esforç del conjunt de tots aquests mitjans locals que hi participen. No és el mèrit d'una estructura. La xarxa en si no seria res si no existissin aquests mitjans locals. Per tant, el que es tracta és de donar suport en allò on és necessari. En què? En serveis tècnics, en continguts, però els continguts que fem amb un percentatge molt alt són els que estan podits per les mateixes entitats. I aquest interès, i jo crec que aquest ha estat un salt molt important que s'ha fet en els darrers anys, és que tots aquests continguts, l'any passat vam distribuir i vam produir, per tant, amb el conjunt dels mitjans locals, més de 33.000 notícies. I aquestes notícies també accedeix a Televisió de Catalunya. I aquestes notícies també accedeix Catalunya Ràdio. Per tant, el que estem és aprofitant tota aquesta capacitat productiva dels mitjans locals i d'abast nacional per prestar un millor servei als ciutadans, que d'última hora és el que es tracta, de donar servei, de comunicar i de potenciar totes aquelles activitats que es fan des de qualsevol punt del territori.
De fet, en una entrevista que et van fer des de l'Observatori de Producció Audiovisual vas comentar, no?, que tan important com produir bons continguts és plantejar-ne l'explotació en diferents plataformes. Enfocat una mica més des d'això que dius de Cugat.cat, no?, i enfocar-ho i deixar-ho anar des del propi lloc on s'està produint.
Sí.
Com? Digues.
No, de fet, això és una entrevista de fa molt de temps i fins i tot possiblement l'hauríem
d'actualitzar,
no? És a dir, la gent que portem molts anys treballant amb els mitjans locals, segurament una de les mancances importants que hem tingut és que l'interès d'allò que fem és la percepció directa, i no és poc, que tenim directe al carrer. Però ens han faltat sempre dades que ens permetin objectivar l'interès d'allò que fem. Segurament Cugat.cat és, per aquesta ambició i innovació, amb tota la seva evolució, ha estat un mitjà que ha tingut molt ràpidament, sobretot per la seva aposta per internet, ha tingut un feedback de com respon la ciutadania a aquests continguts que produeix. Això, diguem-ne, que amb la cultura dels mitjans analògics, l'emissió de ràdio, l'emissió de televisió, aquest feedback fins fa poc no el teníem. És a dir, estàvem convençuts que allò que fèiem tenia sentit. I recentment, estem parlant de l'últim any cap aquí, sobretot gràcies al desenvolupament de les Smart Cities, del desenvolupament, de la Smart TV, del desenvolupament del protocol HBTV, que igual tampoc hem de ser tan tecnòfils. El que ha estat és que aquelles trions que ja estan connectades, si apretem el botó vermell, tenim accés a la trusió a la carta. Mm-hmm. Hi ha molta gent que ja ho està utilitzant sense saber al darrere quina tecnologia hi ha. Jo crec que al cap i al fi el que es tracta és que donem bons serveis, bons continguts, expliquem bones històries, que expliquem allò que passa, però no cal que els ciutadans els compliquem amb molts paraules que els hi és difícil després traduir. Aquest model d'explotació a través d'aquests continguts a la carta, que en el cas de la televisió és el botó vermell, ens permeten obtenir per primera vegada molta informació de l'interès dels continguts que estan fent. I això alhora ens permet obtenir informació de com millorar els productes en funció dels interessos que hi ha. Jo crec que va en la línia del que ha estat tota aquesta hora, no? És a dir, tenir més informació per prestar millors serveis, tenir aquest feedback, aquesta coparticipació al final perquè allò que fem sigui del màxim interès.
Has comentat una mica el cas de Cugat.cat, però en general les propostes de continguts que feu per la xarxa provenen també de productores externes?
No, en aquests moments, essencialment, el gruix de tota la programació està coproduïda pel conjunt dels mitjans locals. Aquí diguéssim que una de les motivacions també va estar arrel de la forta crisi econòmica que hem tingut. De fet, en l'àmbit de la televisió, si no recordo malament, el 2011 van tancar entre 5 i 6 televisions en TDT, algunes televisions rellevants, i això ens va forçar a centrar tota la capacitat de producció amb els mateixos operadors. Després, aquí també la tecnologia ens ha jugat molt a favor, és a dir, en aquests moments la xarxa ha reforçat i molt en els darrers anys, i esperem fer un salt qualitatiu en breu, amb establir una xarxa entre tots els mitjans locals que no solament garantim la distribució dels continguts, sinó la contribució de tots ells. Per tant, les capacitats de coproducció només poden que créixer si realment els mitjans locals volen avançar en aquesta línia. I els interessos seran territorials, poden ser de molts tipus, poden ser per interès a temes marítims, poden ser per interessos amb els parcs, pot ser... Per tant, les capacitats de relació que podem entre els mitjans, si tenim una bona xarxa, gairebé dirien que són infinites, perquè és que amb 200 mitjans locals la capacitat en tenim i molta. El que cal és que, evidentment, els instruments els tinguem i els sapiguem utilitzar.
Doncs moltíssimes gràcies, Marc, per haver-nos dit tot. Agrair a tots els convidats que hem tingut avui. Faig una mica de recordatori. Hem tingut el Jordi Puigneró, la Joana Barbany, el Marc Merilles, que acaba de parlar, el Miquel Arrada, l'Albert Latorre i el Ferran Doñate. Jo crec que ha estat un programa molt i molt productiu. I fins la setmana que ve, a la mateixa hora. Moltíssimes gràcies a tots.
Que vagi bé.
Gràcies.
Societat 21E, amb Júlia Areny.